comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Des del principi dels temps, aproximadament 100.000 milions d'éssers humans han transitat pel planeta Terra. I aquest és veritablement un número interessant, ja que per una curiosa coincidència hi ha aproximadament 100.000 milions d'estrelles en el nostre univers local, la Via Làctia. Per tant, per cada home que ha viscut, llueix una estrella en aquest univers. Stanley Kubrick i Arthur C. Clarke.
En una ocasió vam presentar el nostre convidat avui amb aquestes paraules. Heus aquí l'únic home en el món que és conegut per quatre dígits. 2001. 2001. Fins a tal punt arriba la identificació d'Arthur Clarke amb la pel·lícula 2001 i amb la corresponent novel·la de la qual ell n'és l'autor. Fins al punt que dir Arthur Clarke és igual a dir 2001. Però la vida i l'obra d'aquest autor, d'aquest escriptor que va morir l'any 2008, va força més enllà d'aquesta obra, per altra banda, capital dins la seva carrera. Intentarem apropar-nos-hi en els propers minuts. Us convidem a acompanyar-nos.
Agafem la Gran Enciclopèdia Catalana. Defineix així el nostre personatge. Clarke Arthur C. Minehead, Anglaterra, 1917. Escriptor anglès de ciència-ficció. En el seu primer relat, Extraterrestrial Relays, 1945, descrivia un sistema de comunicacions per satèl·lit molt semblant a l'actual. La majoria de les seves narracions palesen un considerable bagatge científic i tècnic, però algunes d'elles són d'un caire més aviat filosòfic. També ha conreat la divulgació científica. La narració curta de Sentinel serví a Stanley Kubrick com a base del guió de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. Es tracta, com és propi d'una enciclopèdia, d'una presentació freda, escèptica, sintètica. Donem-hi més escalf a la cosa. Acostem-nos al personatge a través d'un amic i col·lega molt proper a ell. Parlem d'Isaac Asimov, també escriptor de ciència-ficció i a qui vam dedicar l'anterior programa de Camps Magnètics. En les seves memòries, Isaac Asimov ens el presenta així. Estimo molt a l'Arthur i l'he estimat durant 40 anys. compartim les mateixes opinions sobre la ciència-ficció, les qüestions socials i la política. Mai no he estat en desacord amb ell en cap d'aquestes coses. I afegia amb bon humor. Per descomptat que hi ha diferències entre nosaltres dos. Ell és calb, és 2 anys més gran que jo i no tan guapo, però no està malament per ser el segon. Ja més seriosament, continuava així. Ja des del principi, l'Arthur es va interessar per la ciència-ficció i els aspectes més imaginatius de la ciència. Va ser, des de molt aviat, un entusiasta dels coets. I l'any 1944 va ser el primer en suggerir, en un article científic seriós, l'ús dels satèl·lits de comunicacions. Es va passar a la ciència-ficció i el seu primer relat, publicat en una revista nord-americana, va ser l'UFOL, en el número del mes d'abril de 1946 de Astounding Science Fiction. Va ser un èxit immediat. I acaba la presentació de Clark en un to més personal. L'Arthur admet que, quan anava a l'escola, els seus companys l'anomenaven Ego, però és una persona increïblement brillant, que escriu amb la mateixa facilitat ficció i no ficció. Tot i el seu amor propi, és una persona adorable i mai no he sentit ningú que en parli malament, encara que jo ho he fet infinitat de vegades, en broma i viceversa. I és que, efectivament, aquests dos autors compartien una bona amistat que no impedia que, en to humorístic, s'intercanviessin enginyosos atacs que podien arribar a l'insult amable. A part de les novel·les i de les obres que no són de ficció, en la producció d'Arthur Clarke destaquen molt, i ja des del principi, els relats curts i els contes. I precisament la seva vida es pot explicar en molts aspectes com si fos un conte. El conte d'un home que neix en un poble remot de l'oest d'Anglaterra, a principis del segle passat, un lloc allunyat de la resta del món i que acaba com un escriptor famós que, a més, participa directament en algunes de les més grans i apassionants aventures científiques i tècniques del segle XX, com ara la cursa espacial o la posta en marxa dels satèl·lits artificials. Un home que va conèixer personalment científics, astronautes, polítics i artistes i que va participar en nombroses experiències i projectes. Alguns de tan personals com quan l'any 1955 va organitzar una expedició submarina a la Gran Barrera d'Esculls, a Austràlia, per conèixer de prop els mars de corall, una de les seves grans passions. Arthur C. Clarke va néixer l'any 1917 en una granja d'un poble anomenat Minehead, al comtat de Somerset, a l'oest d'Anglaterra. Sembla que ja de molt jovenet va tenir interès pels avenços científics d'aquella època. Però, sens dubte, el fet que va canviar la seva vida i la va fer decantar cap al món de l'espai i de la ciència-ficció es va produir quan va tenir a les seves mans, per primer cop, una revista d'aquest gènere. Es deia Amazing Stories, i en la portada d'aquell número s'hi veia una nau espacial que estava descarregant passatgers en una platja d'un satèl·lit de Júpiter. Ell va quedar realment impressionat en veure aquelles il·lustracions tan magnífiques i impactants. Hem de tenir en compte que l'impacte d'aquestes revistes era extraordinari en aquella època. Pensem en un noi jove com ell, amb tota mena d'inquietuds, però que viu en un poble aïllat i en una època on no hi havia cap dels mitjans actuals, ni televisió ni pràcticament cinema. Mirar alguna d'aquestes revistes era endinsar-se en un món màgic, ple d'idees, d'imatges, de somnis. Ell mateix diu que es gastava tots els diners que li donava la seva mare per comprar aquestes revistes, que després devorava a l'escola durant l'hora del pati. Una mica més tard, li va caure a les mans un llibre que va resultar encara més decisiu. Es titulava La conquesta de l'espai i era el primer llibre escrit en anglès que plantejava la possibilitat de fer vols a la Lluna i als planetes. Bé, de fet, no li va caure a les mans. Ell recorda que, de seguida que el vaig veure a l'aparador d'una llibreria del meu poble, vaig saber per instint que l'havia de llegir. I havia de convèncer la meva tieta Nelly perquè el comprés en aquell mateix moment. Així, em vaig assabentar que el viatge per l'espai no era tan sols una ficció. Un dia podia passar. En tot cas, a partir d'aquí, Clark decideix dedicar-se plenament a l'astronomia i a la ciència-ficció i comença una passió que no farà sinó augmentar amb el pas dels anys. La passió pel viatge a l'espai, per la possibilitat de conèixer altres cultures i civilitzacions extraterrestres, per copsar les meravelles de l'univers. Molt aviat és elegit president de la Societat Interplanetària Britànica i quasi al mateix temps comença a escriure. Als anys 40 i 50 escriu sobretot relats curts i contes. Doncs bé, arribats a aquest punt, expliquem un conte. Morris Spellman és un home d'origen humil que de jove se sent fascinat per Saturn. Sé exactament quan i com va començar això. Jo devia tenir uns 10 anys quan vaig descobrir aquelles meravelloses pintures de Chesley Von Estelle que mostren com es deu veure el planeta des de les seves 9 llunes. Passava hores i hores tractant de fer-me càrrec del fet que aquest cos increïble, amb els anells de plata girant al voltant seu, no era el somni d'un artista, sinó que existia de veritat i que era un món 10 vegades més gran que la Terra. Més endavant, Morris Spellman aconsegueix fabricar-se ell mateix un telescopi casolà i, naturalment, el primer que enfoca és Saturn. Crec que vaig estar un minut sense respirar. No podia creure el que veia. Després de tantes imatges, aquí hi havia la realitat. Semblava una joguina suspesa a l'espai, amb els anells lleugerament oberts i inclinats en la direcció on era jo. Recordo que vaig pensar: sembla artificial, com un arbre de Nadal. Només hi havia una estrella brillant a la seva banda esquerra i vaig comprendre que era Tità. Amb el pas dels anys, el senyor Spellman arriba a acumular una gran fortuna com a empresari turístic i aleshores decideix dur a terme el projecte de la seva vida: obrir un hotel a Tità perquè els turistes puguin observar de ben a prop els meravellosos anells de Saturn. Molts pocs relats d'Arthur Clarke tenen el to autobiogràfic d'aquest, titulat Saturn naixent, i que ell va escriure el 1960. No, evidentment, Clarke no va trepitjar mai Tità, si no és amb el pensament. Tampoc no va ser mai un empresari turístic, ni de cap altra mena. Però sí que compartia amb el protagonista del relat la mateixa fascinació, gairebé obsessió, per Saturn. I el seu procés de descobriment d'aquest planeta va ser molt semblant al de Morris Spellman. Això va succeir durant els primers mesos de la Segona Guerra Mundial. Clark va comprar a un company soldat un telescopi força antiquat i espatllat que consistia en un tub de llautó que anava dins d'un altre. Va treure aquest tub interior, que contenia les lents i l'ocular, i el va substituir per una lent de focus curt, amb la qual cosa va augmentar considerablement el poder d'ampliació de l'aparell. Sobre el que va sentir quan va enfocar el telescopi cap a Saturn i els seus anells, Ell mateix ho explicava amb aquestes paraules. Com qualsevol observador des de Galileu, em vaig quedar extasiat davant d'uns dels espectacles més impressionants del cel.
Camps magnètics.
La fascinació de Clark per Saturn el va acompanyar tota la vida. Cal recordar que l'obra més important d'aquest autor, 2001, Una odissea de l'espai, té lloc en l'òrbita d'aquest planeta. És justament en un dels seus satèl·lits, Japet, on es produeix el fet desencadenant. El protagonista, Dave Bowman, que s'ha quedat sol a la nau Discovery, després de lluitar enmig de l'espai contra tots els elements imaginables, fins i tot una computadora assassina que es rebel·la contra la seva autoritat, arriba finalment a Japet i descobreix el tercer monòlit. Baixa a explorar-lo a bord d'una càpsula espacial i és engolit per l'estrany objecte que resulta ser una porta a les estrelles, l'entrada a una nova dimensió de l'espai i el temps que el convertirà en un ésser nou, el fill de les estrelles. L'ull de Japet havia parpellejat, com per treure's una brossa irritant. David Bowman va tenir temps per a una frase trencada, que els homes que esperaven el control de la missió, a 1.500 milions de quilòmetres i a 90 minuts en el futur, no oblidarien mai. Està buit, no s'acaba. I, Déu meu, està ple d'estrelles. Però la història havia començat molt abans, quan es descobreix el famós monòlit a la Lluna. Quins misteris amagava aquest monòlit? Quina finalitat tenia? Qui l'havia construït? D'on havien vingut els seus constructors? De la pròpia Lluna? No, això era completament impossible. De la Terra? Molt improbable. D'altres planetes? Totes les proves estaven en contra de la vida intel·ligent en cap altre lloc del sistema solar. Així doncs, potser els visitants havien vingut de les estrelles, però això encara resultava més increïble. Dave Bowman, sol i abandonat a milions de quilòmetres de la Terra, en la freda nit de l'espai, rebrà des del control les primeres informacions sobre la seva missió quan ja és massa tard.
Dues obres literàries del propi Clark van servir de base 2001, pel·lícula i novel·la. La primera és el relat curt El Sentinella, publicat el 1950. L'altra va ser una novel·la publicada l'any 1953 i titulada La fi de la infantesa. La fi de la infantesa és una de les obres més emblemàtiques d'Arthur Clarke de l'època anterior, 2001. El seu estil narratiu s'aparta força del que va ser més habitual en aquest autor els darrers 30 anys de la seva carrera. S'inscriu més aviat en el que ha estat anomenat corrent utòpic de la ciència-ficció que no pas en el corrent científic. Què ens explica la fi de la infantesa? Doncs el gran daltabaix que provoca a la Terra la sobtada arribada d'unes naus alienígenes que transporten a uns éssers extraordinaris coneguts pels humans com els grans senyors. Durant 50 anys, els grans senyors es queden a les seves naus i no baixen a la Terra, aparentment indiferents a tot el que passa en el nostre planeta, però només aparentment. Aquests grans senyors ens recorden molt el monòlit de 2001. Els homes primitius que apareixen a la primera part d'aquella pel·lícula i novel·la reben els poderosos influx del monòlit i fan un salt espectacular en el procés evolutiu, un procés que culminarà amb la creació d'un ésser nou, una nova etapa en l'evolució de l'espècie humana. Aquest és l'efecte final que provoquen també els animàtics grans senyors a la fi de la infantesa. Els personatges de la novel·la són la darrera generació d'homes tal i com els coneixem avui dia. L'home ha arribat al final de la seva fase evolutiva. Resultarà consumit en una mena d'holocaust del qual en sortirà l'home nou. Una nova humanitat basada en l'energia i l'espiritualitat.
Saturn, Júpiter, la Lluna, els astres... La fascinació per contemplar l'univers va acompanyar sempre a Arthur C. Clarke. Segurament aquest és un dels motius pels quals va residir molts anys a l'exòtica illa de Sri Lanka, al sud de la Índia. Això i el submarinisme, una altra de les seves passions. I és que, com ell mateix indicava en una ocasió, referint-se a la capital d'aquell país, Colombo, Colombo es troba tan sols 7 graus al nord de l'Equador. Els dies i les nits duren gairebé el mateix durant tot l'any. I el sol mai no es pon més tard de 6:45 de la tarda. Després d'un breu crepuscle, apareixen les estrelles. Apareixen les estrelles i es poden contemplar durant moltes hores. En una altra de les seves novel·les, Encontre amb Rama, hi trobem una altra vegada el ressò del propi Clark en un dels protagonistes de la història, que es dedica a contemplar amb el seu telescopi l'interior d'una nau cilíndrica immensa que ha irromput en el nostre sistema solar procedent d'una desconeguda civilització estel·lar. El sergent Pieter Rousseau sabia el motiu pel qual s'havia ofert de voluntari en aquesta tasca. En molts aspectes, era la realització d'un somni infantil. Els telescopis van començar a fascinar-lo des dels 6 o 7 anys i va passar la major part de la seva adolescència col·leccionant lents de totes les formes i de totes les mides. Les muntava en tubs de cartró i feia instruments cada vegada més potents, fins a esdevenir-li una cosa familiar, la Lluna, els planetes, les estacions espacials més properes i tot el paisatge dels 30 quilòmetres a l'entorn de casa seva. Encontre amb Rama és una de les novel·les més premiades de la ciència-ficció. Va rebre tots els premis més importants de la literatura d'aquest gènere. El Hugo, el Nebula, el John W. Campbell, el British Science Fiction. Quin és l'argument de la novel·la? Bé, doncs, l'any 2130, una nau procedent de l'espai exterior penetra en el sistema solar. És una nau gegantina de 40 quilòmetres de llargada i de forma cilíndrica. Immediatament s'organitza una expedició per descobrir-ne la seva naturalesa. Resulta ser un lloc immens, un món completament dormit, desactivat, aparentment sense cap finalitat i sense cap signe de vida. Quina civilització podia haver construït aquella obra d'enginyeria colossal? Quina era la finalitat del seu viatge entre els estels? Per què, en aquest viatge de milions d'anys, s'havia endinsat en el nostre petit univers? I cap a on es dirigia després? Quin era el lloc del seu destí, si és que en tenia algun? Intentar trobar resposta a aquestes preguntes i al mateix temps copsar totes les meravelles que amaga l'immensa nau extraterrestre serà l'aventura apassionant del grup expedicionari.
ciència-ficció és l'única droga que dona expansió a la consciència. Aquesta és una de les sentències més conegudes d'Arthur Clarke. La ciència-ficció és l'única droga que dona expansió a la consciència. Però d'on li venia la inspiració a Arthur Clarke per escriure les seves novel·les i relats? D'on surten les idees que després prenen forma en les seves narracions? Doncs bé, es tracta molt sovint d'apropiar-se d'una teoria científica ja existent però que encara no ha estat comprovada ni desenvolupada i situar-la en un futur més o menys llunyà. Ell mateix va dir en una ocasió: «Escric ciència-ficció només sobre coses que sí que són raonablement certes, encara que les extrapolacions no siguin conegudes». Però, per damunt de tot, les obres de Clarke responen a la prodigiosa imaginació d'aquest autor britànic, que ha estat qualificat com un somiador incansable de futurs possibles i també com el profeta de la ciència-ficció. I és que moltes de les seves previsions, moltes s'han vist confirmades pels fets i ja són una pràctica habitual en la tecnologia dels nostres dies. Fa ja molts anys que estem sentint parlar del Meteosat o d'allò de retransmissió via satèl·lit. I qui no té hores d'ara ja un telèfon mòbil? Tot això gràcies al satèl·lit. Doncs bé, sabiu que la primera vegada que es va parlar seriosament d'utilitzar aquests artilugis va ser en un treball publicat l'any 1945 per Arthur Clarke? I no ho va fer en una novel·la o un relat, sinó, com diem, en un estudi científic. El més sorprenent és que va encertar pràcticament totes les utilitats que proposava pels satèl·lits artificials. Les que va indicar ell l'any 1945 són justament les que s'han fet realitat avui dia: televisió, telèfons, meteorologia, etc. Avui a Arthur Clarke se'l considera, si no el pare, almenys el padrí del satèl·lit de comunicacions, i a vegades ell mateix se'n lamentava una mica. Uns anys abans de morir declarava: els satèl·lits de comunicacions cada cop em prenen més temps i a vegades preferiria que aquests malits aparells no s'haguessin inventat mai. Però el satèl·lit no és l'única previsió encertada d'Arthur Clarke. Moltes de les seves prediccions s'han fet realitat. Per exemple, les llançadores, també les estacions espacials, la utilització de la gravetat com si fos una fona per accelerar la velocitat de les naus que exploren el sistema solar i encara moltes d'altres. Però potser algunes de les més interessants són aquelles que encara no les podem veure ni tocar, però que semblen ben bé a punt de confirmar-se. És el cas de l'ascensor espacial, que ell va exposar en la seva novel·la Les Fonts del Paradís l'any 1979. Una idea, per cert, que té molta relació amb el satèl·lit. Però en què consisteix l'ascensor espacial? Doncs es tracta ni més ni menys que de connectar directament i a través d'un cable un satèl·lit artificial amb la mateixa Terra. Amb quina finalitat? Doncs la de poder pujar i baixar objectes d'un a l'altre lloc escapant de la gravetat terrestre. Amb això s'abaratirien molts costos de la investigació espacial i s'evitaria en part, si més no, la contaminació ambiental que provoquen els coets. Darrerament s'ha parlat força d'Europa, un dels satèl·lits més interessants de l'immens planeta Júpiter. Els resultats de la sonda Galileu i d'altres posteriors semblen confirmar que sota la capa de gel que cobreix Europa hi podria haver un oceà líquid, i allà on hi ha aigua hi pot existir vida o haver-n'hi existit. Força abans de la sonda Galileu, concretament l'any 1982, a la novel·la 2010 Odissea 2, que és la continuació de la mítica 2001, Arthur Clarke centrava tota la història en aquest satèl·lit Europa i ens descrivia un món ple de formes de vida fantàstiques que habitava en l'interior de l'oceà. Es confirmaran també aquestes previsions de Clarke? Serà aquesta la seva victòria pòstuma? No sabem si en això també l'haurà encertat Arthur Clarke. De tota manera, com ell mateix va dir en el pròleg de 2001, amb el qual obrim aquest programa, per més que es puguin fer previsions sobre el futur, la veritat, com sempre, serà molt, molt més estranya.